Ràdio Estel.
Tots els dissabtes, a partir de les 10 del matí, t'esperem sota l'aigua. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana. Ràdio Estel.
Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Pocs minuts passen de les 10 en punt del matí. Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Com sabeu, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí parlem del món del submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. En aquesta edició que comença ara mateix i en la que passaran diferents protagonistes amb diferents propostes i també temàtiques, tot això ens ho porta la nostra companya, Sara Cruz, bon dia.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs Madrid acull d'aquí a dues setmanes, els dies 24 i 25 d'aquest mes de març, la quarta edició del Dive Travel Show, la gran fira internacional del món dels viatges i també del submarinisme. Avui en volem parlar amb la Ingrid Riera, una amiga del programa, que és la directora també de la revista Buceadores i l'organitzadora d'aquest esdeveniment de gaire internacional. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera per aquest cap de setmana i cal dir que el dilluns passat es va presentar el quart mapa en relleu dels fons marins d'Espanya, en aquest cas del marge sud-est espanyol. Es tracta d'un projecte educatiu que neix de la mà de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i del qual ens en parlarà el científic que els ha dut a terme. Es diu Juan Acosta. I acabarem el programa d'avui a Les Palmes de Gran Canària i és que a finals de febrer la Universitat de Les Palmes va inaugurar el Parc Científic Tecnològic Marí, que mesura més de 6.000 metres quadrats. Ens n'explicarà el seu funcionament el gerent d'aquest parc, que és el Gabriel Mejías.
Doncs som-hi, gràcies, Sara. De seguida comencem amb aquests protagonistes en aquesta edició 563 d'avui dissabte 10 de març de 2012. Com sempre, salutacions cordials en nom de tot l'equip del programa, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, del Toni Huguet, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa. Del 16 al 18 de març, submergeix el 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà.
Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, batejos de submarinisme, exposicions...
Aconsegueix l'entrada a meitat de preu a firacornellà.com.
Saló de la Immersió del 16 al 18 de març a Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils Catalans.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs arrenca aquesta nova edició de Tota Costa fins les 11, com sempre, amb diferents protagonistes, tots ells parlant, relatant històries vinculades amb el món del submarinisme. I és un sector, aquest del busseig, doncs, que ara més que mai doncs, està calentant motors ja per preparar la temporada. I és que ja estem a la recta final d'una nova edició del Dive Travel Show, la quarta edició que aquest any, enguany, es celebra el 24 i 25 de març, Sara.
Doncs així és. Madrid acull d'aquí a dues setmanes, com deies, els dies 24 i 25 de març, la quarta edició del Dive Travel Show, la gran fira internacional del món dels viatges i del submarinisme. El tema del congrés girarà entorn als peixos del Mediterrani i de tot el món i la seva labor en l'ecosistema marí i comptarà amb Egipte com a país convidat. Cal dir que el Dive Travel Show se celebrarà al pavelló de cristall de la Casa de Camp de Madrid i reunirà, com cada any, tot sobre el món del submarinisme, com empreses, aficionats, oficines de turisme, especialistes i experts del medi ambient, amb l'objectiu principal d'apropar aquest esport al gran públic i atreure nous adeptes. Aquesta quarta edició comptarà per segon any consecutiu amb Pierre-Yves Cousteau, director del Cousteau Divers, que explicarà les novetats d'aquesta organització centrada, recordem, en la protecció dels fons marins i amb moltes altres personalitats.
Efectivament, amb moltes altres personalitats, el Pierre-Yves Cousteau i, evidentment, persones doncs, que ens explicaran i ens deixaran veure coses realment molt interessants. Quarta edició del Dive Travel Show. Parlem amb la mare de la criatura. Ingrid Riera, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Et sents orgullosa de ser la mamà de la criatura o no?
Sí, a més és que la Sara ho ha descrit molt bé. Entre tots dos, escolta, quasi que no he de dir res més, perquè ho heu descrit tot.
És perfecte, que la Sara és molt eficient.
Felicitats, eh? Molt bé.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
És la persona eficient de l'equip, eh? Sí. Ingrid, estem a la recta final, no? Imagino ja que esteu ja fent els darrers preparatius, no?
Sí, estem una mica desbordadets. Ara la veritat és aquesta, amb tantes incidències, tantes coses que estem preparant amb tanta il·lusió perquè quedi tot bé, fantàstic, que sigui realment una cosa apassionant. Volem, sobretot, passió. Passió pel mar i per trobar-nos a tots junts i per un any més doncs, poder fer la festa del mar, que és on tots esteu cridats, de fet. Vull dir que la crida és per tota la gent d'Espanya i del món, perquè tenim aquest any un increïble quantitat de gent de fora que continua interessada pel nostre país, diguin el que diguin els mitjans, no els hi fem cas. Nosaltres continuem tenint un país ple de sol, ple de mar, ple de propostes i som supercompetitius en aquest aspecte. O sigui que jo crec que no ens hem de desanimar, ans al contrari.
La veritat és que Espanya torna a fer doncs, ús doncs, d'aquest potencial turístic que tenim, no?
I tant. I a més, som gent amb, no sé, amb molta empenta, amb ganes de conèixer món, som gent, en aquest aspecte som joves i tenim, doncs, moltes ganes de vèncer inclús alguna dificultat, si cal, per anar per aquí i per allà. Vull dir que jo crec que aquest any serà un any molt important perquè tenim molts països convidats que, a part d'Egipte, que és un país que va ser semblar que era interessant que fos el país convidat per la situació que està travessant, que em sembla pel nostre, diguéssim, per la nostra afició una mica injusta, perquè molta gent doncs, té una mica de reticència per anar-hi, però bueno, també és cert que és el primer any que tenim l'Oficina de Turisme d'Israel, la de Jordània, que són, diguéssim, països que fins ara doncs, no s'havien mai acostat al Dive Travel i aquest any aposten per nosaltres, a més de moltes altres no, que per suposat, doncs, estaran presents i doncs tenim Seychelles també, que l'any passat tampoc hi era, Maurici, que l'any passat va venir fa 2 anys, però l'any passat va faltar, o sigui que estem realment molt, en fi, tenim una proposta molt interessant de països estrangers per al turisme espanyol i després tenim, per suposat, una quantitat increïble de centres de busseig de tota Espanya i molt important que donarà, suposo, molta satisfacció a tota la gent que vingui al Dive Travel Show.
Doncs la cita aquí ho teniu, el 24 i 25 de març, a Madrid. En concret esteu a la Casa de Campo, la Casa de Campo en el Palacio de Cristal.
Sí, estem molt a prop d'on estàvem l'any passat, el que passa que hem duplicat la superfície. L'any passat eren 2.000 metres, aquest any ja és que fa una mica de vertigen.
4.000 metres.
Són 4.000 ja. Ja la cosa és potent i per tant doncs, tenim ja aquest any tenim 3 sales grans i sobretot una cosa que m'interessa ressaltar que poder encara no s'ha dit i és que aquest any doncs, tenim la primera edició del Festival Mundial de la Imatge Submarina amb Daniel Mercier, que estarà presidint a Madrid. I la possibilitat, segurament, que aquest festival a partir d'ara es faci a Madrid o com a mínim se'n faci una edició paral·lela del que es fa des de fa 39 anys a França. És un festival que poder a Espanya és menys conegut, a França i a tot el món és molt conegut i sobretot molt prestigiós, perquè doncs grans noms de des de sempre, doncs de productors, de cineastes espanyols i estrangers, però també molts espanyols. La Cloenda serà feta amb tots els curts, amb una mena de patchwork, amb tots els curts que han estat premiats en tips espanyols, o sigui, de productors espanyols, i per tant, doncs, crec que serà molt emotiu, molt maco. A mi em fa molta especial il·lusió, perquè penso que França és un profeta que el senyor Mercier, que no li fan en aquests moments massa, en fi, no li paguen realment el que s'ha esforçat i tot el que ha fet per el cinema submarí, i crec que nosaltres doncs estem en una posició molt bona per prendre el relleu i continuar aquesta tasca que ell ha fet, a lo millor doncs continuar-la amb el temps, doncs perquè ell és una persona ja d'avançada edat, i crec que, bueno, que li podem fer aquest homenatge, i a més disfrutarem, perquè a més de gaudir de la fira, pots anar a veure cinema gratuït, sí, i molt maco, és a dir, que és un plus que crec que val la pena ressaltar, perquè a més l'entrada d'un dia, pagant entrada d'un dia que només et costa 5 euros, tens la possibilitat d'entrar els dos dies, és a dir, que un dia el pots dedicar potser a veure més la fira i un altre dia pots dedicar-lo més a veure el congrés, assistir a les conferències sobre els pecis, perquè tenim també especialistes en pecis que venen des dels Estats Units, com Andri Georgitsis i altres, també espanyols que vindran i que en saben molt, i que tota la gent que li interessa el món dels pecis i com són una exploració, per exemple, a profunditats importants com les que ha fet l'Andrew, doncs crec que ell ens portarà un testimoni molt interessant. Això per no parlar del nostre superestrella aquest any, pel meu punt de vista, que és el Paul Watson,
sí.
Que és el fundador de la Sea Shepherd, que és una organització... Bueno, ell va fundar realment... És un dels fundadors de...
És una organització dedicada a la conservació marina, no?
Exactament, sí. Però Greenpeace va estar també fundada per ell i altres, no? I ell es va separar de la Greenpeace per fundar ell sol la Sea Shepherd, que és bastant més, per entendre'ns, d'acció directa, si volem entendre-ho així. És a dir, ell, doncs... suposa que matin balenes i aleshores doncs es posa davant dels barcos dels japonesos que maten balenes amb la seva zòdia, que allà arriscant la vida realment, no? Mm. En alguns moments. I aleshores doncs és un tio bastant... Bueno, controvertit, en el sentit de que utilitza uns sistemes que potser hi ha gent que no està d'acord o que no li semblen correctes, però jo crec que tenir-lo entre nosaltres, poder-lo veure, parlar amb ell, no sé, pot ser una experiència que crec que cridarà a Madrid, al Pavelló de Cristall, potser alguna gent que ni tan sols s'havia plantejat de venir. Només per veure el Paul Watson crec que podran venir, no? Venir i gaudir d'aquesta oportunitat única, perquè és la primera vegada que veia Espanya amb un event, diguéssim, públic, no? Fins ara havia vingut un parell de vegades, em sembla, però a nivell familiar, bueno, personal, no? I clar, això doncs ens dona, bueno, una oportunitat gran. A mi em fa una molta il·lusió, perquè fa 2 anys que el persegueixo, però al final espero que aquest any podrem estar amb ell i podrem sentir per què ho ha fet i com ho ha fet, i sobretot a mi m'interessa molt preguntar-li com creu que pot què creu que pot arribar a aconseguir així, no? Perquè és una forma molt particular i molt personal, no? de portar el tema, molt individualista, sembla com que va en contra del que estem fent en aquests moments en el món, no? Que és un tema bastant, doncs, no sé, no gregari, perquè no m'agrada la paraula, però sí una mica d'anar tots una mica una i consensuar i parlar, i bueno, ell doncs no ho fa d'aquesta manera i ho trobo remarcable, si més no.
I el que repeteix Ingrid és el Pierre-Yves Cousteau. Li va agradar.
Sí, el Pierre-Yves aquesta vegada no vindrà, no vol estar, diguéssim, un estant seu personal com va fer-ho l'any passat. Té més ganes d'anar, doncs, veient una mica la gent, dona 2 conferències, passa una pel·lícula sobre el seu pare inèdita, que crec que pot ser molt interessant de veure, i estarà disposat a respondre, a parlar amb la gent, té moltes ganes d'interactuar, no?, Una altra cosa que tampoc hem tingut temps d'explicar-vos, però que també em sembla molt interessant, és que nosaltres aquest any, a més d'escollir el tema a través de la web, és a dir, que la gent ha votat perquè el tema del Congrés fos pessis, perquè en teníem dos més però que no van tenir tants vots, també treballarem molt amb els bloggers, fem un encontre per bloggers també específic a dintre la fira i abans, el dia, dos dies abans de la fira, perquè comuniquin els seus blogs, i tenim un concurs de fotografia que s'ha fet a través d'un foro que es diu Foro Buceo, que és un foro buceo, un foro de capbussadors bastant molt, bueno, que és el més, diguéssim, actiu d'Espanya, i farem allà l'entrega de premis, exposarem les fotografies, i a més tenim una altra exposició també de pessis d'Andalusia, també molt interessant, que la gent que vingui també la podrà veure.
Mm-hmm. Sí. Bé, amics, estem parlant d'aquesta fira, la quarta edició del Dive Travel Show a Madrid. 24 i 25 de març, és una cita, jo diria, ineludible per tot aquell que vol estar absolutament informat de com està el sector, com es respira el sector. I crec, aquesta fira, jo crec, Ingrid, que és un bon termòmetre, no? En moltes ocasions hem parlat de la indústria del submarinisme, que estava passant mals moments. Home, crec que encara s'està passant, però sembla que hi ha una tendència a remuntar, no? Que hi ha més optimisme, potser, a l'ambient.
Sí, jo crec que decididament penso que aquest any és un any d'un punt d'inflexió. Crec que de cara al 2013 les coses seran ja bastant diferents i crec que en aquest moment doncs ens toca a tots doncs apostar fort i creure que d'aquesta situació que estem vivint en sortirem i sortirem reforçats. Crec que això ens està servint a tots per tocar de peus a terra en molts sentits i veig sincerament, o sigui, és que no tinc temps ni de dir totes les coses que es faran, perquè veig que hi ha tantes propostes que venen de cada un dels professionals, de cada un de la gent que té un petit negoci o un negoci més gran, tothom té ganes d'oferir, de regalar coses, d'incentivar, és a dir, la persona que vingui al Dive Travel Show es trobarà amb tantes coses que no sé si tindrà temps de fer-les en dos dies, perquè entre concursos, regals de viatges, jo que sé, conferències, o sigui, és un no parar. I, per tant, això em dona molta esperança en el sentit de que crec que realment les coses no només s'aixecaran, sinó que treballant d'aquesta manera, quan s'aixequin, s'aixecaran i estaran molt millor. O sigui, que tampoc està malament, no? Al cap i a la fi, com sempre diem, no? La paraula crisi i tot això, doncs, no és res més que marcar doncs, un inici per sortir amb més força. Jo crec que aquesta és la lectura que jo em faig i, bueno, estic convençuda. O sigui que crec que l'any vinent ens donarà uns professionals molt més assentats a sobre de la realitat i, diguéssim, almenys en el nostre cas, en els nostres projectes a la redacció de Buceadores i amb Dive Travel Show i tal, diem, bueno, escolta, anem per coses que realment aportin, no? No perdem poder el temps que poder perdíem abans amb coses que no aportaven tant, no? Anem a tocar una vegada més de peus a terra i a fer que les coses que fem realment construeixin.
Sens dubte, de totes les situacions se n'aprenen, se n'emprenen en circumstàncies, però en qualsevol cas doncs, sí que es veu, es percep doncs, aquesta tendència doncs, a més optimisme que no pas fa un temps. 24, 25 de març, amics, aquí teniu doncs, aquesta cita, una nova edició del Dive Travel Show a Madrid, repetim a la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal, un país convidat, com ens acaba d'explicar la Ingrid, com és Egipte, moltes referències a nivell internacional, evidentment moltíssimes també a nivell nacional, marques de material, tour operadors, en fi, personatges populars que veureu i que segurament explicaran moltes coses interessants. No us ho perdeu, 24 i 25 de març, aquesta és la cita a Madrid. Ingrid, felicitats i que sigui tot un èxit, com ho és tots els anys.
I tant, moltes gràcies. Una cosa només. Recordeu que els que vingueu de Barcelona teniu un 20%, o no sé si un 20 o un 25, ara no me'n recordo exacte, si imprimiu la fulla des de la web, a la Renfe, podeu anar amb AVE amb un 25% de descompte.
Divetravelshow.com, aquesta és l'adreça de la plana web en la que trobareu informació molt més completa del que es podrà veure i el que es podrà viure en aquest quart festival. Gràcies, Ingrid, un petó.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. De seguida arriba la previsió meteorològica. Allà ens veiem, allà ens veiem.
Vale.
Una forta abraçada. De seguida arriba la referència meteorològica del nostre espai, amb especial atenció a l'estat del mar, i també més protagonistes fins les 11 en punt del matí. No marxeu.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a Tota Costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
Del 16 al 18 de març, submergeix-te al 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà.
Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, batejos de submarinisme, exposicions...
Aconsegueix l'entrada a meitat de preu a firacornellà.com.
Saló de la Immersió del 16 al 18 de març a Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils Catalans.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Moment per saber quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, Sara.
Doncs el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts que es faran més abundants durant la segona meitat del dia. La nuvolositat augmentarà al vessant nord del Pirineu a la tarda i deixarà el cel molt ennuvolat. Al final del dia cal dir que s'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu i que la cota de neu voltarà als 1.200 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran semblants i les màximes pujaran lleugerament, així que ens espera en general un temps més estable. Bona visibilitat en conjunt, tot i que empitjorarà a la tarda al vessant nord del Pirineu. El vent bufarà entre fluix i moderat a component nord, tot i que al litoral i prelitoral central i al sud el vent girarà a component sud durant les hores centrals del dia. I pel que fa a l'estat de la mar, a la Costa Brava, maró amb àrees de forta maró al nord del Cap de Begur, mar de fons del nord. A la Costa Central, marejol amb àrees de maró a la meitat nord, on hi haurà mar de fons del nord-est, i finalment a la Costa Daurada hi haurà marejol.
Gràcies, Sara. Situació marítima, per tant, bastant alterada per la pràctica del submarinisme. Per tant, moltíssima prudència. Si decidiu fer alguna immersió, doncs ja sabeu les zones protegides d'aquesta alteració marítima. Fem una petita pausa. De seguida ens anem a conèixer el relleu submarí d'aquesta zona de Múrcia. Tornem de seguida.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A Tota Costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana. Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A Tota Costa, el teu programa de submarinisme.
Bueno, pues aquí seguimos, retomamos nuestra línea informativa, tal y como también os anunciábamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas. Esta pasada semana, el lunes 5 exactamente de este mes de marzo, en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno de Murcia, se presentó el mapa topobatimétrico del margen sureste español, un producto educativo y de divulgación, desde luego de un enorme valor, fruto del trabajo de cartografía del fondo marino que lleva a cabo el Instituto Español de Oceanografía. Bueno, hoy queremos acercarnos a esa presentación de ese relieve del fondo marino, de esa zona, de ese litoral de la región de Murcia, y lo hacemos en unos instantes saludando a Juan Acosta. Él es científico precisamente de este Instituto Español de Oceanografía, Sara.
Así es, vamos a contar un poquito mejor, Miquel, en qué consistió esta presentación. El pasado lunes, como decías, se presentó en relieve el mapa, el cuarto, de los fondos marinos de España, en esta ocasión del margen del sureste español. Se trata de un proyecto educativo que nace, como decíamos, de la mano del científico Juan Acosta, que ha sido el encargado de realizar estos mapas. Lo ha hecho junto con el Instituto Español de Oceanografía, también la Secretaría General del Mar y la empresa Traxa. Este es, como decíamos, el cuarto mapa de este tipo que edita el IEO dentro de su actividad de divulgación científica. Los tres primeros cubrieron las zonas de Baleares, de Canarias y del mar del Alborán, y este último representa el margen sureste español desde el Cabo de Gata hasta el Cabo Cervera. Cabe decir que el cartografiado de los fondos marinos es esencial para la elaboración de cartas de pesca, también para la seguridad de la navegación, para la localización y gestión de recursos y para la investigación marina, entre otros.
Bueno, en cualquier caso y en definitiva, el conocimiento de nuestro litoral y, en consecuencia, de los fondos marinos de nuestro litoral. Juan Acosta, decimos, es científico de este Instituto Español de Oceanografía. Juan Acosta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, una presentación de ese mapa que ciertamente nos da más datos, ¿no?, para conocer nuestro relieve del fondo marino.
Sí, indudablemente, como ustedes han presentado muy bien, bueno, este es el resumen y un producto final de 5 años de trabajo, primero oceanográfico a bordo de buques de la Secretaría General del Mar, que incorporan unos ecosondas de última generación, se llaman ecosondas multiaz, y lo que conseguimos con esta información es cubrir el fondo marino al 100%, es decir, con una densidad de información altísima, y mediante procesados a partir de programas específicos conseguimos lo que se llama el modelo digital del fondo del mar, es decir, podríamos asimilarlo a una foto aérea, pero utilizando sonido de los ecosondas en vez de una cámara fotográfica.
Uh-huh. Bueno, Juan, este es un espacio que hablamos semanalmente del buceo, y ciertamente esa zona de Murcia, Cabo de Gata, Cabo Cervera, es una zona muy visitada por los submarinistas catalanes, ¿no?, por la riqueza subacuática. Creo que ese mapa de relieve lo regaláis, ¿no?, a todos los colegios del litoral de esa región de Murcia.
Sí, efectivamente. La idea de toda la serie que hemos ido publicando es que sea un producto sobre todo didáctico y educativo. En principio, a los colegios e institutos de la región lo vamos a poner a su disposición de manera gratuita. El mapa, no obstante, está a disposición de todo el público a un coste mínimo, o sea, prácticamente sin ningún beneficio. Me parece que cuesta 50 euros el mapa y se envía a la persona por mensajero y tal, ¿no? Entonces, es la primera vez que esta zona está reconocida con estas tecnologías. La precisión de las formas del fondo es muy grande. Hemos visto elementos morfológicos, desde luego, no conocidos hasta ahora, porque no se había utilizado esta técnica en esta zona. Y lo que usted me dice de los buceadores, bueno, el mapa es que cubre desde la costa española hasta Argelia, es decir, es una escala, para la gente que tenga un poco idea de lo que son las escalas, es una escala 1/400.000, es decir, un milímetro son 400 metros, pero indudablemente la información es tan rica en datos que mediante procesados específicos, es decir, cogiendo los datos brutos, se pueden procesar de una manera mucho más fina todavía y se pueden hacer zonas más costeras, es decir, donde tienen acceso los buceadores. El rango de profundidades que cubre el mapa hemos cubierto con los barcos, que han sido dos barcos distintos, pues va desde los 10 metros de profundidad hasta los 2.800 metros, es decir, obviamente el buceo normal pues está en la plataforma interna, ¿no? Sí. Pero que esto podría hacerse siempre que hubiera un interés, una petición y una financiación, indudablemente, y hoy día más que nunca, pues se podrían hacer estudios concretos para temas de específicos de hacer una guía de buceo o explicarles la morfología de la zona donde se va, donde se van a, van a bucear, ¿no?
Desde luego la tecnología de esos dos barcos, que bueno, en cualquier caso el objetivo es el cartografiado, ¿no?, de esos fondos marinos, la tecnología tiene que ser elevadísima, ¿no?
No, sí, la verdad es que tenemos la gran suerte de tener estos barcos que son de la Secretaría General del Mar, que trabajan con nosotros conjuntamente en este proyecto, y son barcos que van emitiendo cientos de haces de sonido, barren un pasillo que llega a tener una cobertura de hasta siete veces la profundidad del mar, y son millones de puntos que se obtienen de la profundidad. Entonces, el barco lleva unos sistemas de posicionamiento muy precisos, GPS diferencial, por supuesto, ayudado por navegación inercial. Es decir, el resultado final es que en poca profundidad, es decir, en 20 metros, podemos tener, podemos diferenciar detalles sobre el fondo marino pues del orden de 5 metros o incluso menos.
A través de esa investigación, a través de ese trabajo, ¿os habéis encontrado con alguna sorpresa, digamos, que no esté bajo guión?
Bueno, pues algunas sí. La verdad es que, hombre, conocíamos por así los rasgos generales. El margen este del sureste es un margen espectacular desde el punto de vista geológico. Bueno, existe un gran acantilado, por llamarlo así, es un escarpe, el escarpe de Mazarrón, que es la cicatriz de una gran fractura, una falla transformante, ¿no? Entonces esto lo conocíamos, pero el detalle de que está surcado por multitud de cañones, por ejemplo, la existencia de una serie de montañas de sal submarinas a 2.500 metros que tienen relieves de 80 metros, o una cosa que la verdad que en Murcia le llamó mucho la atención a sus colegas de la prensa, que es que hemos visto un campo de cráteres de escape de fluidos o de gases frente a Mar Menor. Pues la verdad es que son temas que no se conocían previamente, no porque seamos muy buenos nosotros, sino porque hemos utilizado las herramientas adecuadas, y la verdad es que por primera vez sale a la luz en detalles que no se conocían antes, ¿no?
¿Cráteres con escape de gases activos en este momento o no?
Sí, sí, yo pienso son activos. También la prensa de Murcia, que asistió a la presentación, bueno, yo dije en algún momento que lógicamente el gas, ¿qué tipo de gas es? La pregunta es esa, ¿no? Pues es que puede ser de varios orígenes. Puede ser de origen hidrotermal, puede ser de origen termogénico, es decir, de origen de tipo de yacimiento de petróleo o gas. Y en este caso, desgraciadamente, este campo de plasma, son cientos de agujeros de estos, de cráteres, están alrededor de un campo volcánico activo, un vulcanismo reciente, cuaternario, y pienso que a falta de analizar los gases, porque eso ya es la prueba del algodón, lo que sí que pienso es que eso es debido a un proceso hidrotermal. Ahí hay un gradiente geotérmico por el vulcanismo, y el gas que sale seguramente será CO2 y vapor de agua.
Bueno, desde luego decíamos que este cartografiado de los fondos marinos es esencial para la elaboración de cartas de pesca, la seguridad de la navegación, localización, gestión de recursos, y también base fundamental para la investigación marina, ¿no?, de la cual estamos hablando en diferentes disciplinas. Decíamos anteriormente, hablábamos de los centros de buceo, y desde luego la zona en la que operan, esa zona del Cabo de Gata, Cabo Cervera, que es muy interesante a nivel subacuático, ¿no? En este momento, no sé si tenéis constancia de algún interés por parte de los centros de buceo para, en fin, adquirir ese mapa de relieve y, en consecuencia, bueno, pues ofrecerlo a los buceadores.
Bueno, yo ya le digo que en principio a todos los organismos oficiales, por supuesto al campo, a la Reserva Marina de Cabo de Gata y a todos los centros oficiales, igual que a las cofradías de pescadores, se lo vamos a mandar gratuitamente. Si hubiera interés por algún centro de buceo, que lógicamente nosotros no controlamos, simplemente con pedirlo al instituto. Yo personalmente, como no serán miles de centros de buceo, pues por lo menos los de la zona, yo personalmente me encargaría de hacerles llegar una copia gratuita. Si hay alguna persona que quiere llevárselo a su casa o quiere tenerlo para regalarlo, pues lógicamente a través de la web se puede seguir el procedimiento de ingresar los 50 euros y se lo mandan, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, en cualquier caso, centros de buceo y cofradías y organismos públicos, más o menos, ¿no? Pues lógicamente eso está a disposición de ellos de manera gratuita.
Bueno, a través de esa web del Instituto Español de Oceanografía, hoy hemos querido hablar de esa presentación que se ha llevado a cabo esta semana en la delegación del Gobierno de Murcia. Se ha presentado ese mapa topobatimétrico del margen sureste español. Ese producto educativo y sobre todo de divulgación, fruto de ese trabajo de cartografía del fondo marino de esa zona que hoy nos ha ocupado. Nada más, Juan Acosta, científico de ese Instituto Español de Oceanografía, gracias por atendernos.
Y gracias hasta otra. A ustedes.
Muy buenos hasta días. Adiós.
Adiós, buenos días. Hasta luego.
A tota costa. Del 16 al 18 de març, submergeix-te al 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà.
Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, batejos de submarinisme, exposicions...
Aconsegueix l'entrada a meitat de preu a firacornellà.com.
Saló de la Immersió del 16 al 18 de març a Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils Catalans.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola. Soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Tan important com la il·lusió amb la que adquirim el nostre somiat creuer de busseig i les avantatges que aporta és el coneixement dels factors adversos que podem trobar. Posar solució per eliminar-los completament és garantia d'un viatge memorable i ple d'alegries subaquàtiques. Per aquest motiu, a tota costa i Salvador Coll, fotògraf submarí i escriptor de la revista Diving, posen al vostre abast algunes pautes que seran de gran utilitat a l'hora de realitzar un creuer de busseig.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència, si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així, i etcètera, no? N'hi ha diverses, de fet, però una, crec, de les importants és que és la que la gent escolleix, és aquesta, que és la d'anar i accedir a llocs una mica difícils si no és mitjançant el creuer.
L'opció d'escollir un dia o dos més de permanència en terra, un cop acabat el nostre creuer, facilitarà l'eliminació del nostre elevat nivell de nitrogen als teixits i agilitzarà la nostra nova adaptació a terra. Hem de tenir en compte també que molts creuers limiten les immersions a 2 o 3 dies. Això és degut a algun inconvenient.
O bé per la fondària o per la navegació, que hi ha d'una zona a l'altra, a veure, estaran limitades o bé pel temps o bé també pel perill, no?, que es troben en aquestes immersions fondes en quan arribar a un lloc pròxim que hi hagi una càmera hiperbàrica en cas d'accident. O sigui que a vegades són il·limitades, però s'ha donat algun cas de no deixar-nos de fer més de 2 immersions, o bé per seguretat, perquè estem molt allunyats d'on hi hagi una central hospitalària, mèdica, on hi hagi una càmera hiperbàrica per tractar-nos, si es donés el cas, o bé perquè d'un punt a l'altre doncs, necessites hores de navegació, oi? Vull dir que això també seria interessant que cadascú ho tingués clar abans de sortir per no tenir sorpreses a última hora.
Hem de ser conscients que per molt ampli que sigui un vaixell destinat a realitzar un creuer submarí, l'espai sempre és reduït i, per tant, és recomanable escollir vaixells confortables. Estarem destinats a conviure amb un nombre generalment elevat de bussejadors i això implicarà el requeriment d'un òptim ordre, tant a les operacions a busseig com a la nostra estància en coberta.
Bàsicament, doncs, són vaixells bastant grossos en els quals doncs, nosaltres hem de conviure una setmana. Important per nosaltres serà doncs, que aquest vaixell tingui unes bones condicions, tant higièniques com de comoditat, perquè hem de passar força estona amb ell, no? Camarots, això implica i s'identifica amb bons camarots i si poden ser doncs, amb lavabos interiors i particulars millor. Trobarem també doncs, una sèrie de gent experta, en aquest cas són guies submarins i ajudants a guies, dive masters, etc., que estaran per nosaltres, que podem anar variant amb ells tant d'un com en l'altre, o sigui que estaran molt pendents de nosaltres, una tripulació molt acostumada doncs, a tenir-nos contents tots. I a nivell de diguem, material podem trobar-hi doncs, fins i tot el Nitrox, no?, que és un sistema d'immersió que ens ajuda a allargar les immersions a poca fondària i que ens facilita el conèixer la zona millor. Per fotògrafs submarins moltes vegades també trobarem vaixells que estan adaptats a les seves necessitats, que aquestes moltes vegades no els trobem a faltar, els que fem fotografia submarina, que són doncs, bons espais per deixar les càmeres, les caixes estanques, etc.
La comoditat i la professionalitat del vaixell i de la seva tripulació són tan o més importants que la zona de busseig que escollim pel safari. A més, un guia que parli el nostre idioma facilitarà la nostra aventura. Quasi tots els creuers de busseig tenen material per llogar. Una bona idea és minimitzar els efectes de la hipotèrmia, comuns en creuers amb immersions il·limitades, comptant amb un parell de tratges de busseig. Es recomana sempre portar el material repetit per evitar errors i problemes indesitjats.
Una de les coses recomanables, perquè es fan moltes immersions, o sigui, normalment els creuers deixen fer immersions il·limitades, que això es tradueix doncs, en unes 4 al dia, 5 màxim. Oi? Després què passa? Que depèn de quins llocs l'aigua, encara que estigui a una temperatura bona, les primeres immersions, les últimes, doncs ho trobem, no? Trobem aquesta espècie d'incomoditat com pot arribar a ser doncs, alguna de fred, no? Aquesta aigua una mica freda. Interessant, doncs, portar 2 trajos, oi? Dos mudes per vestir-nos. Mentre s'asseca una, doncs estem utilitzant l'altra. Pels que fem fotografia submarina, també és interessant poder portar l'equip doblat, perquè no seria el primer cas doncs, aquella persona que amb les presses i amb la il·lusió a la vegada que fa la immersió, la primera del creuer doncs, se li munta malauradament la càmera, la caixa, i es queda sense poder fer cap foto de tota aquella setmana que estarà dins d'aquell vaixell. Per tant, si ho tenim doblat, doncs, home, com a mínim, tindrà una segona oportunitat.
És recomanable seguir unes pautes de nutrició adequades que ens permetin desenvolupar sense problemes totes les activitats previstes.
L'aigua, encara que estigui a una temperatura, diguem, acceptable al principi, al cap d'immersions, doncs ja la trobem freda. No és que tinguem que arribar a punts d'hipotèrmia, o sigui, de baixar molt la temperatura corporal, però sí que això ens donarà una pèrdua de calories important durant tota la nostra jornada d'immersió. I això, clar, si ho traduïm a tota una setmana, doncs podem tenir cert malestar. com evitar-ho? Bueno, ja hem dit abans amb el tema de trajos, no? Si ens portem un altre de sec, doncs sempre tindrem millor sensació a l'entrada d'aigua. I un altre és tenir una bona alimentació i hidratació. L'alimentació, en principi, seria interessant de no, que no sigués molt copiosa, no sigués molt abundant en poques tomes, sinó que sigués contínua, periòdica, durant tota la jornada de busseig, durant tot el dia, perquè això doncs, sempre es donaran nutrients al cos, oi? I evidentment, doncs, mirar que siguin dos hidrats de carbó, que siguin doncs, nutrients que ens ajudin a tenir aquesta energia per poder anar aguantant l'activitat del busseig i, a part, doncs, donar-nos calories.
A tota costa us recomana aquesta forma diferent de conèixer el fons subaquàtic. Recordeu sempre seguir les pautes indicades si voleu gaudir d'una experiència inolvidable.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Del 16 al 18 de març, submergeix-te al 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà.
Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, batejos de submarinisme, exposicions...
Aconsegueix l'entrada a meitat de preu a firacornellà.com.
Saló de la Immersió del 16 al 18 de març a Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils Catalans.
Submergeix-te amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual.
El pasado 24 de febrero, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inauguró las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino. Su principal función es contribuir al modelo económico de Canarias mediante la transmisión de conocimientos entre centros e institutos universitarios con competencias en las ciencias marinas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este nuevo centro se ubica en el muelle de Taliarte y mide más de 6.000 metros cuadrados.
Bueno, las Islas Canarias, desde luego, nos están ocupando últimamente muchísimo esta actividad vinculada con el mar, ¿eh? Esa actividad marina, desde luego, merece la pena echarle un vistazo. Muchas islas de nuestro país deberían aprender y deberían tomar nota de esa actividad en torno a una riqueza que sin duda tienen las Islas Canarias en este caso. Será un eje estratégico el que vamos a hablar de esa actividad investigadora. Hoy queremos saber exactamente cuál es el objetivo de ese parque científico tecnológico marino. Hablamos con su gerente, Gabriel Mejía. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Gabriel, seguramente estarás de acuerdo con nosotros que, las Islas Canarias son un ejemplo de gestión mirando hacia el mar siempre, ¿no?
Sí, yo creo que, más que el ejemplo, es decir, la oportunidad que tenemos en las Islas Canarias es volcar toda nuestra vista, nuestro futuro, hacia lo que es el ámbito atlántico, la vertiente atlántica. Nosotros estamos rodeados por todos lados del océano y creo que hay que superar el ver el océano y la lejanía como un déficit o como un hándicap y pensar en positivo y ver las infinitas oportunidades que nos proporciona el mar, ¿no? Y volcar nuestra vista al mar.
Muchísimas oportunidades, enseguida hablaremos de ellas, pero antes vamos a saber exactamente y vamos a ubicar el objetivo, ¿no? El objetivo de esa creación de ese parque científico tecnológico marino. Cuéntanos.
Sí, para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, siempre hemos tenido una vocación atlántica, el estudio del mar en su ámbito marino-marítimo, siempre uno de los objetivos fundamentales, y en el desarrollo de su parque científico-tecnológico ha ocupado una parte primordial, con lo cual se ha diseñado un edificio específico para albergar esa sede del parque científico en el puerto Taliarte, aprovechando que en el puerto Taliarte ya existen una serie de infraestructuras de otras entidades de investigación públicas como semipúblicas que también están al ámbito marino-marítimo. como por ejemplo el Instituto de Ciencias Marinas de Canarias, como por ejemplo la Plataforma Oceánica de Canarias, y aprovechando toda esa infraestructura queremos un poco constituir lo que llamamos un polo de desarrollo marino, que sería un centro de investigación y desarrollo tecnológico de todo lo que está relacionado con el mar, en su doble vertiente de marino, de ciencias y tecnologías marinas, como marítimo, así, todo lo que tiene que ver con el turismo, economía del mar, movilidad, logística, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de un edificio de más de 6.000 metros cuadrados, cuya construcción ha precisado aproximadamente una inversión de una relativa importancia, cercana a los 5 millones de euros.
Sí, efectivamente. Es decir, el edificio tiene casi 6.000 metros cuadrados, es decir, un edificio moderno de construcción que va a estar volcado en ese campo marítimo. Y que ha costado efectivamente en torno a los 6 millones de euros, que sería únicamente lo que es construcción, es decir, ahora estamos en el proceso de terminar de equiparlo, con lo cual la inversión se nos puede ir a cerca de 8 millones de euros.
¿Cuántos investigadores, cuántos puestos de trabajo creará ese centro?
En principio, la idea es que no solo vaya dedicado a investigación, es decir, tiene como todas las del parque, es decir, todos sus edificios e infraestructuras está volcado a la innovación y a la creación de empresas. Es decir, hay un espacio específicamente habilitado dentro del propio parque para que empresas que en colaboración con los institutos de investigación de la universidad puedan desarrollar sus proyectos, y en principio el número de empleos exacto no lo hemos estimado, es decir, va a depender un poco de la capacidad que seamos de llevar a buen puerto todos los proyectos en los que actualmente estamos trabajando, ¿no? Y la capacidad de que esos proyectos se conviertan en empresas y esas empresas en actividad económica.
Efectivamente, esa actividad económica. Nosotros en este espacio de radio, dedicado y destinado a la actividad subacuática, al buceo, hablamos de submarinismo todas las semanas. Desde luego, Canarias últimamente es una cita bastante frecuente en este programa, Gabriel. En este sentido, yo te quería preguntar, cuando hablamos de ese parque científico tecnológico marino, ¿no? ¿Vais a desarrollar una importante faceta socioeconómica en la que entiendo yo que el buceo, el turismo vinculado con esta actividad deportiva tendrá un papel fundamental?
Sí, es decir, nosotros desde el Parque Científico y Tecnológico hacemos, dentro de lo que va a ser la propia instalación, hacemos una apuesta por la implantación de todas aquellas áreas de investigación, servicios, institutos de investigación de la universidad que vayan a desarrollar su actividad en el ámbito marino. Y ahí es fundamental, es decir, va a haber un instituto, va a tener su centro de el Instituto de Oceanografía y Cambio Climático, va a constituir un centro atlántico de formación avanzada en materia de cetáceos, de un centro de diversidad. Va a haber temas de efectivamente asociado al turismo, se va a crear un programa específico de formación internacional en desarrollo sostenible de los recursos marinos y turismo. Es decir, va a haber una clara vinculación en la cual pues la actividad de la faceta de la actividad subacuática, pues evidentemente en unas aguas como las nuestras juega un papel fundamental también.
Los ojos de los buceadores, científicos buceadores, en fin, pueden daros muchos datos, ¿no?, sobre cómo está la situación, cómo está el tema bajo el agua, bajo vuestras costas.
Sí, efectivamente. Es decir, la idea es que difícilmente cualquier tipo de actividad, es decir, que se vaya desarrollando en el ámbito marino marítimo, puede estar, digamos, un poco al margen de la actividad subacuática, que de alguna manera es el principal soporte, apoyo para el ejercicio de fundamentalmente todas aquellas actuaciones que se realizan en el ámbito marino, en el mar abierto. Es decir, el edificio está a 20 metros de lo que es el puerto de Tierra, y de ahí salen pues todas las expediciones científicas, tanto para búsqueda de algas, control de experimentos, etcétera, ¿no?
Hablábamos anteriormente, Gabriel, de esa inversión cercana a los 6 millones de euros, capital de ámbito público.
En su mayor parte, sí. Es decir, nuestro objetivo ha sido no específico, es decir, ha sido mediante convocatorias públicas de subvenciones, en la cual hemos concurrido en competencia con otros proyectos y otras instalaciones, y eso es lo que nos ha permitido de alguna vez arrancar. Nuestra idea es después, hemos sentado la base de lo que sería el equipamiento mínimo para poder iniciar. Es decir, la continuidad del proyecto, su estrategia de futuro y desarrollo va a depender de la capacidad que seamos de poder desarrollar proyectos en colaboración con empresas que sean capaces de generar actividad económica y refinanciar el propio parque.
Bueno, pues ahí lo tenéis este pasado viernes 24 de febrero, ¿eh? El pasado viernes 24 de febrero es a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inauguró esas instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino, ¿eh? Un edificio aproximadamente de 6.000 metros cuadrados, comentábamos con Gabriel Mejías, cuyo coste ha oscilado en torno a esos 6 millones de euros. Bueno, pues veremos qué da de sí a nivel de esa gestión socioeconómica para la isla de Gran Canaria. De todo ello hemos hablado con Gabriel Mejías, su gerente. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias y muy buenos días.
A tota costa. Del 16 al 18 de març, submergeix-te al 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà.
Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, batejos de submarinisme, exposicions...
Aconsegueix l'entrada a meitat de preu a firacornellà.com.
Saló de la Immersió del 16 al 18 de març a Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils Catalans. As I was going over
the... Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem la informació subaquàtica, tanquem doncs aquesta edició de A Tota Costa. Com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades a temàtiques totalment diferents, gastronomia, enologia, i avui, per cert, visitarem un balneari certament interessant. Serà amb una nova edició de Trotamundos que comença amb uns minuts, abans però l'agenda cultural. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.